L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Divendres 9 d'abril. Són moltes les notícies de les que avui hem de donar compte, així que sense més preàmbuls, comencem ara i aquí l'informatiu de Mute. Benvinguts. Avui obrim el nostre temps de notícies des de Deltebre perquè els pescadors exigeixen mantenir l'actual llotja davant la intenció de Costes d'expropiar los terrenys. La confraria de pescadors de Deltebre exigia mantenir l'actual emplaçament de la llotja de peix després que la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí hagi manifestat la seva intenció d'expropiar los una franja de terreny de 6 metres per construir el passeig fluvial, fet que, asseguren, els impediria continuar l'activitat. Els pescadors, a més, rebutgen la proposta de construir una nova llotja al port de Riumar, a uns 10 quilòmetres de l'actual, perquè no podrien assumir el seu cost en aquest moment de crisi. Els grups polítics municipals a l'oposició, CiU, PSC i Partit Popular de Catalunya, reclamaven un ple extraordinari per trobar una sortida al conflicte. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
La confraria de pescadors de Deltebre exigí mantenir l'actual emplaçament de la llotja del peix després que la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí hagi manifestat la seva intenció d'expropiar-los una franja de terreny de 6 metres per construir el passeig fluvial, fet que, asseguren, els impediria continuar l'activitat. Els pescadors, a més, rebutgen la proposta de construir una nova llotja al port de Riumar, a uns 10 quilòmetres de l'actual, perquè no podrien assumir el seu cost en aquest moment de crisi. Els grups polítics municipals de l'oposició, Convergència i Unió, PSC i Partit Popular, han reclamat un ple extraordinari per trobar una sortida al conflicte. La llotja del peix a Deltebre ocupa un espai proper al riu Ebre, per on transcorre el traçat del passeig fluvial que projecta el govern estatal des de l'any 1984. El secretari de la confraria, Pasqual Chacón, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que, d'acord amb el projecte de traçat previst, les obres del passeig, tot i discorre prop de les instal·lacions, no els afectaven.
El que han agafat fins al dia d'avui, que estem conformes, però a l'hora de fer l'obra ens trobem allí mateix que estan marcant l'obra i que ens afecten 6 metres més del que van dir a su començament. Nosaltres no hem firmat mai cap expropiació, no hem firmat cap acte d'afectació, no hem fet mai res i ara ens trobem en això. A més, ens trobem una insistència molt persuasiva per la jefatura provincial, en la qual que vol agarrar els 6 metres, que vol agarrar els 6 metres i vol agarrar els 6 metres. No sabem per què aquest tipus d'interès quan hi ha una solució molt relativa i a més, perfecta, perquè en aquest moment les dificultats econòmiques de tots els sectors en aquesta crisi que estem passant, nosaltres no podem fer cap tipus d'obra, ni podem marxar, ni podem fer res.
De fet, l'activitat de la llotja tampoc es veuria afectada si s'hagués materialitzat la proposta efectuada temps enrere per la Direcció General de Pesca de traslladar les instal·lacions al nou port pesquer de Riumar, a més de 10 quilòmetres de l'emplaçament actual. Els pescadors, però, adueixen que davant l'actual situació econòmica, la crisi de preus i de captures resulta inviable el trasllat. Segons Chacón, la nova llotja, que podria costar entre 450.000 i 500.000 euros, reportaria unes despeses mensuals d'entre 800 i 900 euros a la confraria en concepte de cànon de la concessió.
Que nosaltres estem aquí en una propietat nostra i nosaltres hem de marxar a una concessió administrativa portuària, que això ens causaria el pago entre 800 i 900 euros mensuals de concessió. Quan tenim una disminució important de flota, tenim una disminució de preus, que ens afecta la crisi com a qualsevol sector, m'entens? I de moment estem aquí, que no molestem a ningú, m'entens?
Entre les mesures proposen construir una comissió bilateral entre l'Ajuntament, amb representació de tots els grups, i el Servei de Costes a Tarragona per trobar una solució. Una comissió que s'hauria de reunir en un màxim de 10 dies. També reclamen que durant aquest termini es paralitzin les actuacions. De moment, la confraria de pescadors ja està convocada a una reunió per abordar el tema el proper dia 15 d'abril, on assistiran també representants de la Direcció General de Pesca de la Generalitat i del Servei de Costes a Tarragona.
Una altra notícia d'actualitat és la que ens explica que entitats ecologistes han denunciat el govern espanyol a la Unió Europea per il·legalitats en el procés del magatzem nuclear. Greenpeace, Ecologistes amb Acció i Tanquem les Nuclears, expressaven una queixa davant la Comissió de Peticions de la Unió Europea contra el govern espanyol, a qui acusen d'haver incomplert el dret comunitari en el procés de creació del nou magatzem centralitzat temporal de residus nuclears. Les entitats denuncien que l'Estat s'ha saltat la normativa ambiental pel que fa als processos de participació i informació pública amb la resolució dictada el 23 de desembre pel ministre d'Indústria, Miquel Sebastián. Els ecologistes creuen que el magatzem temporal centralitzat és una decisió ministerial per tancar en fals el debat nuclear i exigeixen que abans es consensuï un calendari de tancament de les centrals nuclears. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Ecologistes en Acció, Greenpeace i Tanquem les Nuclears van presentar a títol personal d'alguns dels seus membres una queixa a la Comissió de Peticions de la Unió Europea per l'incompliment del dret de participació ciutadana per part del govern de l'Estat espanyol durant el procés de creació i emplaçament del nou magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, el cementiri nuclear. En concret, Juan López, en nom de Greenpeace, Eloi Nolla, per Ecologistes en Acció de Catalunya, i Miguel Muñiz, en nom de Tanquem les Nuclears, han presentat una queixa individual per denunciar el decret llei amb el que es va posar en marxa el procés per escollir l'emplaçament d'aquest futur cementiri nuclear i amb el qual denuncien que salta el procés de participació ciutadana e informació pública que estableix la normativa ambiental europea. Ana Rosa Martínez, delegada de Greenpeace a Catalunya, apuntava que Greenpeace i Ecologistes en Acció han presentat aquest recurs a l'Audiència Nacional per l'incompliment dels processos democràtics en el cas d'aquest MTC. L'escoltem.
S'han saltat les normes més bàsiques de la democràcia, però també del compliment de la llei. És per això que tant Ecologistes en Acció com Greenpeace vam presentar un recurs a l'Audiència Nacional contra aquest procediment, perquè entenem que se salta la normativa ambiental que està aprovada a Espanya, que està en vigor, que ve donat pel conveni d'Aarhus.
Martínez també apuntava que la creació d'aquest cementiri nuclear és una justificació davant l'opinió pública per a que el problema dels residus nuclears se quede resolt i un argument per allargar la vida de les centrals. En la roda de premsa oferta ahir dijous a Tortosa, les entitats ecologistes van fer una crida a aturar el procés de l'MTC, reemprendre el debat per concretar la política nuclear espanyola i publicar un calendari del tancament de les centrals nuclears, buscant definitivament una solució que minimitzi el problema dels residus nuclears.
Nosaltres des d'un començament ens vam oposar a aquest procés. Trobem que la resolució del 23 de desembre es trenca la baralla. Estem convençuts que el govern ha de tirar enrere aquest procediment, que és antidemocràtic, i que el que està fent és tirar pel dret, per la via dels fets consumats.
En la mateixa roda de premsa, Eloi Nolla, que és el coordinador d'Energia d'Ecologistes en Acció, també criticava que s'hagi comprat la voluntat dels alcaldes d'alguns municipis posant-los uns quants milions sobre la taula, i en referència al cas concret d'Ascó, Nolla també posava en dubte la decisió presa pel consistori quan l'alcalde Rafael Vidal i altres membres de l'Ajuntament tenen lligams laborals amb la central nuclear. En referència a Vidal, apuntava que es desconeix quines pressions ha pogut rebre del lobby nuclear que està en joc en el seu lloc de treball i lamentava que aquesta irregularitat no sigui tipificada per llei, com passa amb altres temes consistorials com els urbanístics. També afegia que és el botifler del segle XXI perquè ha passat dels interessos expressats a l'opinió pública del país i dels estaments polítics que en representen per vendre's per un plat de llenties.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'art, la tradició, l'amor i el sofriment d'un drama amb passió, mort i resurrecció. Una història de 2.000 anys que fa més de 50 et representem al saló de la nostra parròquia de la Cava a Deltebre. La passió, representacions, dissabte 10 d'abril a les 4 de la tarda. We'll be right back.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix Pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669-21-66-14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
Avui a l'informatiu de Mute hem de parlar d'un fet singular que es produïa ahir a les Terres de l'Ebre i era la primera missa roquera que s'oficiava a la catedral de Tortosa. Adolescents, però també gent gran, omplien la nau central de la catedral de Tortosa. El motiu era escoltar missa, però no una tradicional. Mossèn Joan Reverter, conegut com el Padre Johnny, trencava amb l'estructura habitual d'una eucaristia i oferia una versió roquera del ritual catòlic, innovadora a l'estat. El Pare Nostre en rap, l'Aleluia a so de guitarres elèctriques i l'estrena de l'himne de la cinta patrona de Tortosa en versió rock feien vibrar a joves i grans que aplaudien entusiasmats cada cop que el Pare Johnny parlava. Actualment, rector de les cases d'Alcanar, però nascut a Amposta, fèiem que mig miler de persones, principalment alumnes de secundària de les escoles i instituts de Tortosa, omplissin la catedral per anar a una missa particular. El motiu era la commemoració amb els més joves dels 100 anys de la corda honor de la Mare de Déu de la Cinta, patrona de la capital del Baix Ebre. Joan Enric Reverte ens ho explicava.
Amb motiu del centenari de la corda honor de la Mare de Déu de la Cinta, van decidir fer alguna cosa especial per als més joves, perquè també els hi arribi aquesta devoció a la Mare de Déu i puguen expressar la seva fe. Llavors van comptar amb mi i com ja tinc experiència en altres misses, pues, bueno, vaig decidir convocar tota la banda i pantalles, projeccions, una mica de rock, rap, símbols. Se tracta de que els joves sentin més proper el llenguatge que utilitzem i també puguen expressar més la fe a la seva manera.
Tot i omplir l'altar amb guitarres elèctriques, teclats i bateria, el Padre Johnny no defugia tampoc de fer un sermó particular. Es feia servir d'una motxilla de la Mare de Déu per explicar als més joves els valors que, segons ell, tenia la Verge: una ampolla de vi, símbol de festa i alegria, una pala i una escombra i el tradicional cíngol, la cinta que, segons la llegenda de la Verge de la Cinta, va deixar a Tortosa com a mostra de protecció, especialment a les dones embarassades, han estat els objectes que han ensenyat als joves, demanant-los que sempre tinguin personalitat pròpia. El ritual catòlic continuava fins a la comunió, que la majoria de joves prenien. Per finalitzar la cerimònia, el Padre Johnny es reservava l'estrena de la versió rockera de l'himne de la Cinta, que els assistents no dubtaven en corejar. La majoria dels joves assistents volien guardar un record gravant l'actuació amb els mòbils i uns quants esperaven al final de la celebració per demanar-li un autògraf. Des d'avui divendres i durant tot el cap de setmana, els restauradors de Deltebre oferiran la segona jornada gastronòmica Deltebre, la nostra cuina. L'arròs serà el protagonista. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
La Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, Focutur, celebrarà avui divendres, demà dissabte i el diumenge la jornada de l'arròs en el marc de les jornades gastronòmiques Deltebre, la nostra cuina, que tenen com a objectiu promoure la gastronomia i els productes del Delta de l'Ebre. La primera jornada, que es va fer al febrer, va estar dedicada a l'anguila i ara s'ha escollit l'arròs com a producte principal d'aquesta segona jornada, on hi participaran un total d'11 restaurants que oferiran menús al preu de 30 euros. Entre els clients participants es sortejarà un cap de setmana gastronòmica Deltebre coincidint amb la fira Ebre Gourmet. Segons Fecotour, a través d'aquestes jornades es vol mostrar les infinites possibilitats culinàries que té l'arròs i també donar a conèixer les diferents varietats que es cultiven al Delta i la seva aplicació a la cuina. Des de Fecotour, Manel Escurriola ens parla d'aquesta jornada de l'arròs i també del canvi de nom.
En un principi, bueno, el nom que vam acordar era Delta Gourmet, perquè pues, un nom està parlant en l'Ajuntament, ens han proposat aquest nom perquè era un nom que quedava molt bé i anava molt lligat a la Fira Iber Gourmet. Però bueno, després de fer la primera diada, i ara que, ara que estem a temps, que encara estem per la segona només, pues, bueno, ens van aconsellar, ens van dir que seria millor canviar-lo perquè hi havia molta gent que s'havia confós en pensant-se que era Ebre Gourmet. I llavors nosaltres, pues, per evitar aquest error i per evitar aquesta confusió, pues, el que han dit és pues, bueno, pues, triem un altre nom. I llavors hem escollit Deltebre, la nostra cuina, que és un nom característic nostre, propi de Deltebre, potencia el nostre nom, potenciem la nostra cuina i ens desvinculem una miqueta de lo que és Ebre Gourmet i així no m'aixequem el nom, no? d'Ebre Gourmet de cara a la fira d'octubre. En esta jornada de l'arròs s'ha passat de 7 restaurants que han participat a l'Anguila a 11. El preu continua sent el mateix, 30 euros en tot inclòs. També tornem a utilitzar vins de la Terra Alta per proximitat, igual que l'altra vegada, i això ho continuarem fent durant tot l'any, però almenys pues, se veu un increment de participació. També s'ha de dir que hi havia restaurants que estaven tancats a l'hivern, però bueno, des de la Federació de Comerç estem contents perquè veiem que la gent cada vegada pues, va participar més en aquest projecte.
La jornada de l'arròs és la segona de les jornades del Tebre La Nostra Cuina i dins del 2010 se n'aniran fent més per promocionar altres productes com la baldana, el musclo o el pato. Els restaurants que participen des d'avui i fins diumenge a la jornada de l'arròs són Casa Nuri, Nicanor, Delta Hotel, Sons de Mar, Restaurant Garxal de l'Hotel Rull, Tramuntano, Els Bascos, Ferment, Vistamar, Laube i Can Cris.
Gràcies, Lluïsa. De fet, l'arròs és un ingredient fonamental al territori i amb el mateix es confeccionen plats tan nostres com l'arròs, col i fesols. L'Aldea portarà a terme el dia 9 de maig la tercera diada d'aquest plat tan típic que dies enrere es presentava davant els mitjans de comunicació. Des d'Antena Aldaia ens informa Seto Gallego.
El passat dimecres 7 d'abril i a la 1:30 de la tarda en roda de premsa a la Casa de la Vila les tres regidories, concretament la regidoria de Comerç, la regidoria de Turisme i la regidoria de Cultura i Festes, organitzaven una roda de premsa per presentar un seguit d'actes en el que l'arròs és el principal protagonista, com les jornades gastronòmiques, com la Fira de l'Arròs i el Comerç, i per últim el que podríem dir que és el tancament de les jornades de l'arròs és la ja consolidada diada de l'arròs, col i fesols, concretament la tercera. Després d'assolir tant d'èxit en les dues edicions anteriors, l'Ajuntament de l'Aldea torna a organitzar de nou aquesta festa popular gastronòmica única a les nostres terres. La tercera diada del arròs, col i fesols, dedicada a un dels plats més representatius de la cuina deltaica, ja és una festa consolidada i tothom que hi vingui podrà gaudir del sabor dels productes de la nostra terra, reflex d'una cuina que no morirà mai i tan sols per un euro. En parlem amb Simon Falcó, regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Aldea.
Sobre la diada de l'arròs, col i fesols, només explicar-vos que l'inici de la cocció del plat en si serà a les 11, en tres paelles gegants, perquè hem de donar una ració d'arròs, col i fesols a les, per almenys a les 1.113 persones que aquest any passat van acudir. Enguany esperem arribar als 1.200, és un repte, però pensem que ho podrem fer-ho. A les 11, com us he dit, s'iniciarà la cocció del plat. Sobre les 2 de la tarda se farà el repartiment de l'arròs col i fesols. Sobre les 4 hi haurà un cremat i sobre les 5 de la tarda tindrem l'actuació dels Quicos, que pràcticament tancaran la festa en el nou espectacle Oco.
L'organització facilitarà taules i cadires i una ració per tíquet. El tíquet tan sols serà per valor simbòlic d'un euro i hi ha de temps per aconseguir el tíquet fins al proper 30 d'abril.
Estos tíquets per a poder accedir a aquest plat estan a la venda al nostre ajuntament a partir de l'1 d'abril i fins al 30 d'abril al preu simbòlic d'un euro. Els poden anar a buscar en horari d'oficina. L'únic que volem fer, doncs, evidentment, és en esta diada és ja tancar este mes d'abril i de promoció al nostre producte estel·lar com és l'arròs en esta diada i difondre a l'arreu de Catalunya el nostre poble, que és l'Aldea.
Recordeu que la festa, concretament la diada de l'arròs, col i fesols, la tercera entrega de l'arròs, col i fesols, tindrà lloc el proper 9 de maig al pavelló poliesportiu municipal i que si voleu gaudir d'un plat exquisit i tradicional a les Terres de l'Ebre com és l'arròs, col i fesols, el tiquet tan sols per un euro i de temps fins al proper 30 d'abril.
De la gastronomia a les representacions teatrals, perquè aquest cap de setmana és la darrera oportunitat per poder veure la passió de la Cava del Tebre. Amb més de mig segle d'història, Lluïsa Bertomeu parlava amb el seu director. L'escoltem.
Amb més de mig segle d'història i després d'un any sabàtic, aquest 2010 s'han recuperat les representacions de la passió de la Cava del Tebre, basada en el text castellà de la Divina Tragèdia de José Julio Martínez i adaptada al català col·loquial per Josep Marín, la passió de la Cava mostra un enorme treball escènic evolutiu d'apropament i exploració als fets històrics de la vida, passió i mort de Jesucrist a través dels 27 quadres que interpreten un total de 91 personatges, als quals donen vida 80 actors. Dels canvis i novetats d'aquesta passió 2010 en parla el director Pedro Bertomeu.
Tema so i tema llums, que és nou, tema decorats també és tot nou, la passió, no vull contar el secret de la nova passió, però vull dir, és una passió com més interactiva, llavors tot això s'ha d'il·luminar, s'ha de fer músiques, tot això, pues, això dona molta feina, molta feina. Per les raons que siguin, per religió, per art, per drama, per tradició, per molts motius se pot veure la passió. És una gran obra, en un fons històric, i jo crec que és molt, molt, molt interessant veure-la, ja no com a religió, si no es vol, sinó com a art en si, que és una gran obra, no sé.
La darrera representació d'enguany es farà aquest cap de setmana, dissabte 10 d'abril, a les 4 de la tarda, al Saló Parroquial Sant Miquel.
Gràcies, Lluïsa. Continuem fent referència a les jornades teatrals, però des d'un altre escenari. Concretament, des d'Alcanar, aquest cap de setmana s'inicien les jornades de teatre de primavera. A l'agenda, però, també hem d'incloure una desfilada de moda, de la que ens en parla en la següent crònica. Domènec Ramal, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar, avancem avui algunes de les diferents cites i activitats d'agenda que el nostre municipi es preparen de cara al cap de setmana. I seguint l'ordre cronològic, comencem parlant primerament d'aquesta desfilada de moda que els Quintos del 92 han organitzat per demà dissabte a partir de les 7 de la tarda al centre cívic de la nostra població. Una desfilada en la que es podran veure les últimes tendències en moda d'adults, també en moda infantil i tot plegat amenitzat amb diferents sorpreses, sortejos i d'altres incentius que els Quintos han preparat per tal de recaptar fons per a les activitats que tradicionalment organitzen. Per a banda d'aquesta desfilada de moda, hem de parlar també de la 20a edició de les jornades de teatre de primavera d'Alcanar. Unes jornades que demà mateix comencen i s'inauguren amb la representació de l'obra La Noche de la Iguana, una obra original de Tennessee Williams que representarà el grup La Gata de Reus del Teatre de l'Orfeó Reusenc. Així s'inaugurarà un cicle que durant 5 dissabtes portarà diferents peces teatrals a l'Auditori Municipal José Antonio Valls, sempre en horari de les 10 de la nit. Fins al 8 de maig, en què el grup de teatre Gresol, el grup organitzador, posarà el punt i final amb l'obra Criatura meva. D'altra banda, cal dir també que complementant aquestes jornades hi haurà un parell de representacions escolars, la secció infantil del grup de teatre Gresol i també la secció de teatre de l'IES Sol de Riu, en el marc de les festes de Sant Isidre, faran aquestes dues representacions dimarts, dia 11 de maig. Per a banda d'aquestes propostes teatrals, hem de parlar també de fotografia per recordar que fins al 30 d'abril a l'àrea polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat es pot visitar l'exposició fotogràfica Silencis Trencats, una mostra sobre els paisatges i escenaris de la Batalla de l'Ebre a càrrec de Rosa Barenys, que es pot visitar en l'horari habitual de biblioteca. És a dir, els matins de dimarts, dimecres, dijous i dissabtes de 10 a 1 i mitja i les tardes de dilluns a divendres de 4 a 8 i mitja. I en aquesta mateixa biblioteca, sense moure'ns, podem veure també l'exposició Terres d'Arbó, una aproximació a la figura i l'obra del popular autor Sebastià Joan Arbó, un dels grans noms de la literatura ebrenca de tots els temps. El món literari d'Arbó és el món dels marginats, un món marcat per l'adversitat, la cruesa, el dramatisme i la violència de les terres de la Ribera de l'Ebre i de la gent que les habitava durant la primera meitat del segle XX. Una mostra que també, tal i com en el cas de Silencis Trencats de Rosa Barenys, es podrà visitar a la Biblioteca Trinitari Fabregat fins al 30 d'abril.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Thank you.
L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre es complau en invitar-vos a la presentació oficial de l'agrupació que tindrà lloc aquest divendres, dia 9 d'abril, a partir de les 8:30 i a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Units per la festa, per la cultura i per la tradició, veniu a participar amb nosaltres d'aquesta jornada històrica. La gent que estima la festa més unida que mai. Recordeu, presentació de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre aquest divendres 9 d'abril a les 8:30 a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Us esperem.
Som de la Terra de l'Ebre.
Et convidem a la 6a Fira de l'Arròs i del Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril. Una fira on hi trobareu des del més petit detall a la més gran exposició, amb tota mena de productes. I com a novetat tindrem exposició d'animals de conreu, cavalls, matxos i mules i, a més, animals típics de les nostres terres, galls, ànecs, etc. Hi ha una exposició de carros típics i d'altres meravelles. No t'ho perguis, vine a la Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea, del 16 al 18 d'abril.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
El Futbol Club La Sallaz, de Suïssa, ha visitat l'Ametlla de Mar. L'objectiu de la visita d'aquest equip de futbol de categoria aleví va ser estretir llaços entre els clubs de futbol i els jugadors. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
Des de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar es va organitzar ahir la trobada amb el Futbol Club La Sallaz de Suïssa. L'objectiu de la visita d'aquest equip de categoria aleví va ser apropar els equips de futbol i oferir una nova experiència als jugadors. Els futbolistes van poder gaudir d'una passejada guiada per l'Ametlla de Mar, de la visita al Castell de Sant Jordi i d'un posterior dinar de pícnic. A la tarda, a les 5:30, va tenir lloc el partit amistós entre l'Ametlla de Mar i La Sallaz, on jugadors i públic van poder gaudir d'aquest maig on es van estretir lligams entre ambdós equips. Aquesta iniciativa mostra la implicació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar a través de l'àrea municipal d'esports de potenciar l'esport i, concretament, el futbol al municipi. Ens ho explica Joan Pere Gómez i Gómez, regidor d'esports de l'Ametlla de Mar.
Una vegada més, des de la regidoria d'esports, estem intentant fer l'intent dels crios que el més important és la seva formació esportiva. I per això vam creure convenient parlar amb un equipet de Suïssa, ja que teníem també este l'entrenador de Suïssa, tenia uns lligams familiars aquí amb la gent de l'Ametlla de Mar, vam creure convenient de portar-los aquí i que els nostres xiquets de la Cala tinguin l'ocasió novament de poder compartir un partidet amb gent d'altres cultures, amb gent d'altres països, i amb això el que volem és que el seu creixement esportiu i personal cada vegada sigui millor. I si a més d'això han pogut aprofitar que els pares d'aquest petit suís durant tot el dia han pogut fer turisme per l'Ametlla de Mar, han quedat encantats i mos han dit que tornaran, doncs bueno, això és bo.
Per la seva part, l'entrenador de La Sallaz, Manuel Suárez, es va mostrar molt satisfet.
Para nosotros es una gran experiencia, sobre todo para estos chicos. Es el primer año que salen fuera del país, de Suiza. En mayoría son con muy pocos suizos, más bien son todos de países extranjeros. Tengo kosovares, tengo un español, que es mi hijo. Tengo también a portugueses, un brasileño de origen portuguesa. Y la mayoría pues vienen a disfrutarlo. Ya hemos jugado un partido esta semana contra rumanos, que nos hizo mucho placer. Y ahora pues para ellos jugar aquí en Tarragona es otro gran placer. Y sobre todo en Almeida, porque tengo la familia aquí toda. Eso es para mí un gran orgullo.
Aquesta trobada arriba després d'una Setmana Santa on el futbol també ha estat el protagonista, ja que l'Ametlla de Mar ha acollit un any més els enfrontaments de la categoria aleví del Torneig Internacional de Futbol Base.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
De moment avui amb la crònica esportiva acabem. Res més, els recordem que aquest cap de setmana disfrutarem d'estones de bonança meteorològica, però que per al diumenge, la tarda, començarien ja els canvis que dilluns ens afectarien en forma de pluja. Que disfruten d'aquest cap de setmana, de les activitats que els hem recomanat i ens tornem a trobar el proper dilluns a l'informatiu de Mutem.